Dimecres 12 de març. Tenim cels força ennuvolats a les ciutats de Manresa encara i tenim 12 graus de temperatura. Els explico tot el que hem preparat en aquest hora i la Catalunya Central d'avui dimecres. Avui ens en voldrem anar fins a Igualada i escoltarem una entrevista de la nostra companya, la Laia Cerarols. Avui, aquest 12 de març, fa 5 anys del confinament de la Conca d'Òdena. Es va donar, doncs, el tret de sortida. El primer lloc que es va confinar va ser molt a propet d'aquí a casa, a la Conca d'Òdena. Doncs bé, avui la nostra companya, la Laia Cerarols, ens ha preparat aquesta entrevista amb la que era, aleshores, la consellera Vergés, amb la consellera de Salut, Alba Vergés. Amb ella començarem aquest hora i la Catalunya Central, recordant aquests fets, perquè a partir d'aquí vam haver de patir, a banda de tots aquests confinaments, ens va arribar la Covid, ens va arribar la pandèmia. Doncs avui és un moment per recordar-ho i ens ho farà la nostra companya, la Laia Cerarols, amb la veu també doncs, de la consellera, de l'exconsellera de Salut, Alba Vergés. Avui també els volem parlar de que la ciutat de Manresa dona el tret de sortida a l'any Balaguer, en l'any doncs, que Assumpció Balaguer faria 100 anys. Per tant, la ciutat de Manresa ha preparat tot un seguit d'actes i un d'ells comença ja. I per això en parlarem avui en aquest Hora i la Catalunya Central. I és dimecres, per tant, acabarem aquest Hora i la Catalunya Central anant fins a Hard Trends Manresa i parlant de l'actualitat del cor. Abans d'entrar en matèria, abans de començar, també el que ens agrada fer és un petit repàs a l'actualitat de la jornada. El Departament d'Ensenyament ha dit que a partir del curs vinent es faran proves per detectar possibles problemes en els escolars. Una d'aquestes ciutats on es faran aquestes proves serà la capital del Bages, serà Manresa.
Entre finals d'I5 i el primer curs de primària es farà una prova per detectar problemes de llenguatge i a tercer un cribratge de dislèxia. A cinquè de primària i a segon d'ESO es faran els testos per la detecció de trastorns genèrics per tal de trobar nous casos i veure l'evolució. L'objectiu és detectar-ho el més aviat possible. Esther Niubó, consellera d'Educació i Formació Professional.
La detecció precoç és fonamental si volem propiciar la intervenció i, evidentment, també per millorar la planificació de recursos professionals especialitzats. I és que l'evidència mostra que aquestes deteccions són fonamentals, són claus per identificar de manera primerenca les necessitats específiques de l'alumnat i atendre la seva diversitat neurocognitiva millorant el seu èxit educatiu.
Niubó ha explicat també que s'està fent una revisió de les funcions dels EAPs, els equips d'assessorament i orientació psicopedagògic, que es fan 4 municipis, a Sabadell, Manresa, Vic i Cornellà, per extreure conclusions i aplicar millores arreu del territori. En la comissió al Parlament, la consellera ha detallat també que en breu es traslladarà als directors dels centres els aprenentatges mínims de matemàtiques i llengües en cada etapa. I sobre el nou currículum de batxillerat, ha explicat que estan a punt de perfilar una proposta per mantenir les hores d'ensenyament de ciències.
I aquests dies els hi hem parlat doncs, que després de les darreres pluges els pantans estan força bé, han crescut. Tot i així, la Generalitat mantenia encara en alguns llocs aquest decret de sequera. El Bages està en la fase groga.
La Generalitat de Catalunya manté les restriccions per sequera, tot i que les reserves d'aigua han patit un notable increment en els últims dies. En concret, a la comarca del Bages es manté en la fase groga, que significa alerta. Les pluges intenses pel temporal Jana han fet créixer el cabal dels rius i han fet augmentar considerablement el nivell dels embassaments de les conques internes de Catalunya. Des de divendres passat, les reserves s'han incrementat quasi un 9% i se situen al 41%. Per la seva banda, el pantà de la Baell s'enfila fins al 68%. La Llosa del Cavall creix poc més d'un punt i frega el 39% de les reserves i el pantà de Sant Ponç, també al Solsonès, es situa al 58%. Aquest nivell de reserves actual no s'observava des de l'agost del 2022 i contrasta amb el mínim històric de la sequera d'ara fa un any, que es situava al 14%.
I en el rànquing del... I ara els expliquem. L'Hospital de Sant Joan de Déu de Manresa, que torna a quedar molt ben situat com a hospital. en el rànquing del World's Best Hospitals 2025. L'Hospital de Sant Joan de Déu de Manresa ocupa la 74a posició, consolidant-se com un referent en qualitat assistencial i reconeixement professional. Aquest rànquing valora els millors hospitals al món a través d'un ampli procés d'avaluació que inclou enquestes de professionals sanitaris, resultats de satisfacció dels pacients i indicadors de qualitat assistencial. En l'àmbit català, aquest rànquing està dominat per grans hospitals a Barcelona, com ara el Clínic, l'Hospital de la Vall d'Hebron i l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. Tot i això, dins del nivell 5 de classificació del Departament de Salut, l'Hospital de Sant Joan de Déu de Manresa només és superat per l'Hospital del Mar de Barcelona. Segons la Fundació Altaia, amb més de 800 hospitals al país, formar part d'aquesta llista és un reconeixement a la tasca dels professionals d'aquesta fundació i a l'esforç per mantenir uns estàndards de qualitat elevats. I la família de Kilian González, un jove de 23 anys que va perdre la vida d'un accident de trànsit el 31 de maig del 2023 a la carretera C37Z a l'alçada del barri del Xup de Manresa, ha presentat un recurs d'apel·lació davant de l'Audiència Provincial de Barcelona per reclamar la reobertura de la investigació judicial. El cas va ser arxivat de manera provisional, però els familiars consideren que encara hi ha molts interrogants sense resposta. L'accident es va produir quan la motocicleta pilotada per Kilian González va col·lidir amb la part posterior lateral d'una furgoneta que, segons els advocats de la família, es trobava en una posició inadequada per girar a l'esquerra. Des del primer impacte, el jove va ser projectat contra una segona furgoneta, una Ford Transit que circulava a 68 km per hora en un tram establert de 50 i que ho provenia d'una zona escolar. La investigació preliminar apunta que la velocitat de la Ford Transit podria haver estat un factor determinant en el desenllaç fatal, mentre que la posició de l'altre vehicle genera dubtes sobre el compliment de la normativa viària. Aquest fet ha portat a la família a començar un recurs d'apel·lació per tal que reprengui la instrucció després que el cas s'arxivés. Ara, l'Audiència Provincial de Barcelona haurà de decidir si reobre el cas per aclarir els fets i per aclarir aquests fets. I el Baxi Manresa va lluitar fins als darrers segons en la seva visita a la pista de l'Aliaga Pesquimsport Turc, però no va poder culminar la remuntada i va acabar cedint per 89-86 en un duel intens i ple d'alternances. Amb aquesta derrota, el Manresa ja no depèn de si mateix per ser en els quarts de la BCL. Ara, l'equip vegenc es prepara per afrontar un altre desafiament aquest dissabte a 8:45 del vespre, quan visitarà la complicada pista del Dreamland Gran Canària en partit de la Lliga Endesa. Anem per les portades. Comencem amb el diari Regió 7, que explica que mor Agustí Terràs, el cap de l'oposició de l'Ajuntament de Das, a la Cerdanya, en una explosió que ha tingut lloc a casa seva. També parlen d'un alpinista mort i 5 ferits de la Seu per una allau a Armènia i expliquen tot el que se sap fins ara. També diuen que el muntanyista català mort en la allau d'Armènia era veí de Sant Joan de les Abadesses. També parlen sobre l'accident de l'autobús als Tubots aquest passat diumenge a la tarda, que diuen que la conductora va notar com es començava a enfonsar la roda. Aquí Berguedà, acord polític i històric, un tema que s'acaba per l'estació de busos de Berga. Serà a la Rasa dels Molins i tindrà un vial nou fins al sud de la ciutat. Per primera vegada a la història, tots els grups polítics de la ciutat estan d'acord amb el mateix projecte, després que la Generalitat s'hagi prestat a redactar i finançar una part d'un vial que complementa la proposta de la Rasa dels Molins. Això ho explica l'Aquí Berguedà. El Nació Digital Solsona parla i explica que el Club Bàsquet Solsona comparteix pista i experiències amb dos equips de bàsquet nord-americans. I acabem amb l'info a noia.cat. que expliquen que el Consell Comarcal de l'Anoia constitueix la comissió per la prevenció i actuació davant de l'assetjament. Amb un dimecres que encara no acabem de fer net, això sí, sembla que aquestes darrers núvols i pluges que ens han portat, que ens han arribat tant dilluns com també ahir dimarts ens va ploure a la tarda, al migdia i al vespre, doncs sembla que va marxant. A mesura que passin les hores, aquests núvols que hores d'ara cobreixen el cel s'haurien d'anar obrint i ens haurien de deixar una tarda de més sol. Això sí, en alguns punts de la Catalunya central encara podrien rebre precipitacions, com ara a la capital Vic, a la capital d'Osona, o Vic i en d'altres punts de la Catalunya central. Sembla doncs que Manresa i el Bages tindrem una tarda de més sol. Pel que fa a temperatures, les mínimes que han estat suaus, avui mínimes de 4 graus a casa nostra, i les màximes que avui poden vorejar els 13-14 graus de temperatura. Comencem, arrenquem.
El cap li girava.
Subministren energia i ara ens ajuden a produir-la. No!
Doncs sí, i es diu autoconsum. Instal·lació, finançament i autoconsum compartit. Comunitats de veïns, unifamiliars i empreses. Benvinguts a la revolució energètica.
Factorenergia.cat.
Per fi hi ha un altre llum. Factor Energia.
Empresa col·laboradora amb la Barcelona Equestrian Challenge.
Futbol Sala, campionat nacional de Lliga de Segona Divisió B. Aquest dissabte a les 6 de la tarda, partit corresponent a la 25a jornada. Covisa Manresa, Futbol Sala Ripollet. A les 6 de la tarda, t'esperem al Pujolet. Som en llocs de play-off. Covisa Ripollet, imprescindible sumar.
Mariano, ara que Cuines Navarcles ens ha fet la cuina nova, el bany, estic com una reina a casa meva. Però, i si canviéssim les finestres? Cuines Navarcles te les posa d'alumini i queden tan maques. Mariano!
Vinga, Mariano, fes-li cas. Cuines Navarcles t'ho pot fer tot. Som a l'Avinguda de les Bases, 49 de Manresa. Telèfon 93-877-2803. 93-877-2803. Cuines Navarcles, tot amb una sola mà.
Hora L, Catalunya Central. Eli Pagan.
Aquest mes de març es commemoren els 5 anys del confinament de la Conca d'Òdena d'aquell març del 2020 a causa de la pandèmia de la Covid-19. Avui en volem parlar amb qui en aquell moment va ser consellera de Salut. És la Igualadina Alba Vergés. Benvinguda.
Gràcies, com esteu?
Ja fa 5 anys d'aquell març de 2020, d'aquell confinament perimetral de la Conca d'Òdena. Quins records en té d'aquelles dates?
Mare meva, en tinc records que sembla que són molt presents, perquè van ser uns moments molt intensos. Recordo aquella setmana del 9 de març, que era un dilluns, recordo com comença, no? Com ens alertem, hi ha alguns casos, etc. Però venia a ser semblant al que havíem vist fins ara. L'endemà, el dimarts, ja veiem que hi ha alguna cosa molt diferent que està passant aquí a Igualada i que no estava passant a la resta de Catalunya, no? El dimecres ho confirmem i s'han de prendre moltes decisions en un curt temps, pensant sempre en la gent, amb la incertesa que hi havia i amb el desconeixement que hi havia sobre el virus, sobre la transmissió, etc. Però clar, són moments de pensar també com pot ser que estigui passant això a casa. Sí.
Clar, estem parlant del 9-10 de març, no? Fins al moment en què arriba el 12 de març, aquesta data que ha quedat marcada al calendari per tots plegats i sobretot pels veïns i veïnes de la Conca d'Òdena. Va costar prendre aquesta decisió de confinar la Conca d'Òdena?
Va costar relativament, és a dir, costa perquè és una decisió inèdita, no s'havia hagut de prendre mai abans i només en una zona del nord d'Itàlia, pocs dies, és que no estem parlant de dir, ostres, és que tens una experiència que està documentada, no, és una experiència molt recent la que vivim al nord d'Itàlia i per tant costa relativament, és a dir, costa perquè saps el que assumeix aquesta decisió, saps el que afecta a la gent i a la vida de la gent aquesta decisió, però per altra banda no costa en el sentit de que saps que has de prendre decisions, no prendre-la i no prendre decisions hauria sigut per mi crec que dramàtic.
Catalunya va ser pionera en aquell moment, tot i tenir el referent del nord d'Itàlia.
Sí, sí, és a dir, no va passar enlloc abans, va ser aquí, just a casa, i per tant, sí, sí, en aquest cas no en diria pionera, però en diria que som els que vam rebre primer l'impacte de la Covid, que en unes setmanes i dies això estava escampat no només a Catalunya, sinó arreu d'Europa i també del món en diferents tempos, però evidentment va ser una pandèmia mundial doncs que ningú sabia l'abast que podia agafar, no? Nosaltres quan prenem aquelles decisions inicialment són 15 dies, hem de veure el què i acabem, doncs, com tots sabem, amb confinaments globals, etc. i una pandèmia que va durar molt temps.
Han passat 5 anys, una xifra, no? On molts aprofitem per fer aquesta mirada enrere, ara que arriben aquestes dates. Creu que es podria haver fet diferent, es podria haver fet millor, ara que hi ha aquesta perspectiva de temps?
Mira, és molt difícil de dir, inclús ara, perquè realment ara, tenint tota la informació del virus, potser no hauríem insistit tant en unes coses i potser sí unes altres, però en aquell moment és evident que no teníem tota la informació i per tant penso que malgrat puguem analitzar, no? I ser molt fins i dir mira, doncs això potser ho hauríem haver hagut de fer d'una altra manera o més insistentment, etc. Però sincerament penso que, i veient com va respondre tothom, és a dir, la gent de salut, evidentment, i jo responc per tothom, perquè tothom es va bolcar, des de evidentment els que estaven més propers a mi en el meu equip, però sobretot la gent que estava a primera línia de pacient, i aquí a Igualada en tenim moltes experiències de professionals que ens en poden donar testimoni, però també la societat en general. Per tant, bé, crec que es va respondre prou bé, veient els 5 anys. Potser penso que algunes lliçons que ens va donar la Covid no les hem sabut aprofitar prou, i mundialment estem veient unes coses que dius no lliguen amb el que vam aprendre precisament d'una pandèmia mundial.
Ens n'hem oblidat massa de pressa potser d'algunes d'aquestes lliçons?
Doncs en alguns aspectes sí. Jo quan veig ara el que està passant a nivell mundial, no? com es banalitza amb temes de... o com es deshumanitza, no? en termes d'immigració, en termes de, no? les polítiques de Trump, etc. Dius, és que precisament la pandèmia ens ensenya el contrari, just el contrari, i per tant no entenc com en 5 anys es poden comprar, no? aquests discursos.
Què va ser el més difícil de gestionar aquelles primeres setmanes, aquells primers mesos on tot era tan canviant?
Doncs gestionar precisament coses que no tens una experiència abans. Quan has de fer alguna cosa nova, algun projecte, sempre mires què s'ha fet semblant, què hi ha en altres llocs, etc, etc. Això no ho teníem, no ho teníem. I per tant, el mateix confinament, treballat amb el Departament d'Interior, doncs no era una cosa... doncs que jo hagués viscut o que formés part, no, del meu sector o del meu àmbit de gestió. Per tant, et deixes assessorar molt pel Departament d'Interior, vam treballar molt bé, tenim grans professionals i com a mínim el missatge la ciutadania el va rebre, perquè el van rebre a la Conca d'Òdena, evidentment, perquè hi havia l'impacte claríssim, però va ser un missatge d'aquell 12 de març que crec que va impactar a tot el país, i que a partir d'aquell moment tothom diu això és aquí, no sabem com, no sabem de quina manera, però aquí hi ha un canvi.
Vostè en aquell moment, aquell març de 2020, era consellera de Salut, estava al capdavant de la conselleria, però vostè és igualadina. Com es gestiona en aquell moment aquest estrès, també a nivell personal, d'estar al capdavant de la conselleria i al mateix temps ser d'Igualada, tenir família i amics aquí a la zona que primer es confina?
Doncs es gestiona havent de, no? de pensar que la preocupació personal que tens, perquè evidentment tens una preocupació personal perquè hi tens la família, que a més saps que s'han contagiat i, per tant, amb el que estàs veient doncs, en els dies posteriors, doncs, ostres, és un patiment personal amb la gestió de tot i, per tant, en el no poder encallar-te precisament en res, sinó haver d'afrontar-ho tot. Tot són coses noves, dia a dia, i anar intentant que la pila d'incerteses que hi havia s'anés reduint i, sobretot, intentar donar a la ciutadania tota la informació, la que sabíem, la que no sabíem, és a dir, ser molt, molt honestos amb la ciutadania, perquè el que teníem clar és que teníem prioritats, salvar vides, que la gent sapigués, no?, tot el que estava passant i que ho pogués gestionar, perquè no era una cosa que hagués de gestionar una persona en un despatx, sinó que ho havíem de gestionar tots com a societat.
I tot plegat gestionant amb aquest estrès personal també, no?, de deixar l'Alba Vergés consellera i l'Alba Vergés d'Igualada, no? Com es fa això per poder conviure amb tot plegat?
Es fa perquè toca fer-ho, i tants i tantes professionals sanitàries que també ho van haver de fer i patien també per tornar a casa, i moltes que van prendre la decisió de no tornar a casa per protegir les seves famílies també. Per tant, sabent tot això, tocava això. Tinc una família que sempre m'ha recolzat amb tot i bueno, com tothom, vam fer el que vam poder i més, no?
Hi va haver tensions també dins el govern en aquell moment, en aquell moment de crisi i d'estrès tan complicat? Què en recorda?
No, en els moments inicials hi havia moltes preguntes, s'intentaven respondre i no en diria tensions de cap de les maneres, sinó que estàvem vivint en una situació tensa, en el sentit de que teníem la gent treballant i tot el govern també, sobretot les parts més implicades estaven bolcats, Departament d'Interior, Departament de Salut molt inicialment, també Presidència, Vicepresidència, i després altres departaments que es van haver d'implicar per anar gestionant, no?, tota l'afectació que representava el quedar-se a casa, confinaments, reduir les activitats econòmiques, etc, etc. Però bé, jo amb la perspectiva penso que es va treballar molt. No es va perdre mai el nord de dir, aquí estem treballant per la gent i cercant els equilibris, no? Els equilibris de salut amb els equilibris de la vida i l'economia, que també forma part de la salut d'una forma més global, i això ho vam treballar molt i d'una forma molt, jo penso, molt, molt clara.
Estem parlant de la pandèmia de la Covid-19, que ha marcat un abans i un després a casa nostra, a la societat en general, però com creu que ha canviat el sistema sanitari català arran d'aquesta pandèmia que tant ens ha marcat?
Doncs ha canviat molt a millor, és a dir, no només pels recursos que s'hi van arribar a posar, sinó pels canvis, i canvis, puc dir, canvis en els sistemes d'informació, no? Hi ha un abans i un després de la Covid. Nosaltres vam haver de desplegar en temps rècord canvis que és que no s'havien produït. També veníem, no?, d'una agència de salut pública que havia estat eliminada, havia estat retallada, que l'estàvem tornant a construir, i vam poder accelerar tot això, i per tant abans i després del Covid no té res a veure com seguim les malalties transmissibles, no?, les infeccions, com donem la informació. És un abans i un després, i tot això es va haver de construir, es va construir en temps rècord, i penso que va ser molt intens, molta feina de molta gent, però que ara, i amb la perspectiva sobretot, te'n sents molt orgullosa.
Ens ha deixat un llegat que creu que a dia d'avui, any 2025, fa que estiguéssim més preparats per si vingués una nova pandèmia com la que vam tenir al març del 2020?
Sí, sens dubte, sens dubte. Primer perquè la consciència, no?, l'última gran pandèmia feia molt temps, havíem tingut aquell avís de la grip A, i en això també, gràcies a aquell avís, també vam poder agafar d'aquell exemple, no?, per poder gestionar el Procicat, no?, el pla d'emergència contra les malalties transmissibles, però evidentment ara estem molt més preparats a tots nivells, sobretot a nivell epidemiològic, a nivell de sistemes d'informació, a nivell de seguiment del virus. Per això també penso que en crisis de salut pública, que són globals, i la mostra és no es queda aquí, sinó va arribar a ser pandèmia mundial, doncs s'ha de donar molt valor a aquestes connexions, les xarxes, l'Organització Mundial de la Salut també hi té un paper. Per això estic tan preocupada, no?, que passin coses ara com que l'administració Trump diu que surt de l'Organització Mundial de la Salut. Com banalitzant tot, que posin una persona que evidentment no creuen ni en pandèmies, ni en la solució de la vacunació, ni en res. I per tant estic alertada després de 5 anys en aquest aspecte.
Fa una estona vostè mencionava també la resposta de la societat en general davant d'aquesta pandèmia. Ara que han passat 5 anys, com valora la resposta que va tenir la societat catalana en aquell moment?
És que jo crec que va ser magnífica. És a dir, la resposta de la societat catalana va ser espectacular. Veies gent jove, no?, ajudant a portar compra a pisos on hi havia gent gran que estava sola i que se li recomanava, sobretot a la gent gran, protegir-la. La gent jove va respondre, la gent jove es va quedar a casa. Tothom, no?, va intentar, en la mesura del possible, doncs respondre a una situació que era de crisi increïble. Normalment les crisis o les emergències tenen una durada molt curta, no?, quan hi ha incendis, quan hi ha, no?, alguna catàstrofe, però aquesta va ser molt llarga. Jo dic sempre, hi ha moltes pandèmies en una. Hi va haver un moment que hi havia fatiga pandèmica realment, i això, ostres, costava de gestionar. Vam estar gestionant la pandèmia 10 mesos sense ni una vacuna, però és que més d'un any sense que les vacunes arribessin per poder vacunar a la població en general. Per tant, aquesta gestió va ser molt complexa, i jo a la societat en general no tinc res més que dir-li que agrair, no?, l'esforç que va fer tothom, perquè no és una cosa que un s'esforci molt, sinó que hi ha d'haver esforç de tothom. I nosaltres vam intentar sempre ser i acompanyar a tots els sectors econòmics, per exemple, que es veien afectats. Vam tenir reunions, i vam tenir moltes reunions, no una, dues, tres, no, moltíssimes, i molt constants i tenses, perquè evidentment s'hi jugaven, doncs, el seu pa de cada dia, mai més ben dit, no? Ells no podien obrir persianes en determinats moments, o amb limitació horària d'aforaments, etc, etc. És a dir, hi havia molta, molta gestió posteriorment a la primera onada, doncs, que era molt complexa, però nosaltres sempre érem allà intentant, no?, primer empatitzar i posar-nos al lloc de la gent que estava dient, és que això per mi és un inconvenient, per això, per allò, per l'altre, d'acord, doncs com ho podem fer perquè sigui menys inconvenient i alhora puguem controlar l'epidèmia, perquè si no la controlem encara l'inconvenient serà més gran. I aquí hi havia molta gestió, molta feina, i amb orgull també dic que la vam fer també a l'hora de tenir relació amb tot el món local. Sí, alcaldes, alcaldesses, consells comarcals, diputacions, regidors, és a dir, absolutament tothom. Intentar establir una manera que tothom estigués informat, i això a còpia de dies ho vas organitzant. Les dades, evidentment, ja n'he parlat abans, però bueno, vam tenir un rifirrafe amb el Ministeri de Sanitat, perquè nosaltres hi va haver un determinat moment que diem, bueno, les dades de mortalitat que vosaltres demaneu no ens serveixen per explicar el que està passant. I vam canviar tot el sistema, vam muntar tot un sistema, doncs, amb les funeràries, perquè ens informessin dia a dia del que anava arribant. Eren unes dades molt més elevades, molt més reals, per tant estava sortint a dir unes dades molt complicades, i sempre pensant que darrere aquestes dades hi havia persones, hi havia famílies, i en les primeres setmanes famílies que no havien pogut acompanyar, no?, les persones, que això és per mi el més dur, Jo dic que aquest virus era inhumà, perquè no et deixava fer allò tan humà i bàsic, que és acompanyar a una persona que estimes quan està malament. I això les primeres setmanes era impossible, i després vam anar posant mesures a mesura que teníem material, que teníem proves, que teníem... Però clar, al principi ni material, ni proves, ni res, malgrat ens havíem intentat anticipar al màxim.
Realment, escoltant la fe balanç, recordem com va arribar a tots els àmbits, no? com va ser important de sumar amb tothom, des de la Conselleria de Salut, però també en tots els àmbits que ens mouen en el dia a dia, sumar esforços en un moment tan complicat.
Exacte. Hi ha gent que va ajudar molt i que es posava a disposició i que intentava, no?, fer això, que va entendre des de l'inici que s'havia d'anar plegats per poder respondre a això. I hi ha gent que ho veia més complicat, però bueno, l'esforç el vam posar amb tothom, només faltaria.
Després d'aquella experiència tan intensa, tan complexa i tan complicada, perquè no teníem referents, com li ha canviat la vida a vostè?
A mi m'ha canviat molt. És una experiència que tinc i que no té ningú més. És a dir, ara parlàvem, no?, de ser consellera de salut. Abans que jo hi havia consellers de salut, després que jo hi ha consellers de salut, però consellers de salut que hagin viscut aquest moment, que hagin hagut de liderar, no?, aquest moment, que hagin hagut de sortir i mirar a la gent cara a cara, cada dia, perquè cada dia fèiem roda de premsa, alguns dies havíem fet dues, tres rodes de premsa. En el cas d'Igualada explicàvem les dades específicament de la Conca d'Òdena durant algunes setmanes, després ja va deixar de ser així perquè ja era més general. Per tant, intentant prestar tota l'atenció, sobretot posar tota la mirada en la ciutadania, que estigués el màxim d'informada possible.
Quin aprenentatge se'n queda d'aquella crisi?
Molts, molts. Aprenentatge de la resiliència de molta gent, és a dir, de com es fa pinya en moments determinats, i que crec que això és un exemple magnífic del que crec que hauria de passar sempre, de no banalitzar gens les crisis i sempre intentar, no?, prendre les decisions sabent, no?, al màxim quina afectació estàs provocant amb les altres persones per poder mitigar al màxim, no? Trobar l'equilibri sempre, trobar l'equilibri és molt complicat, molt complicat. Tothom té raó, motius, interessos que tenen lògica, tenen legitimitat, i ets allà al mig, estàs liderant aquella posició, i per tant l'aprenentatge és total, total.
I ja per acabar, es tornaria a posar al capdavant de la Conselleria de Salut, si pogués tornar enrere?
Sí, sí, sense cap mena de dubte, i malgrat tot, sí. I segurament no canviaríem moltes coses. Clar, l'experiència sí que et fa, potser, com t'ho diria, l'experiència et fa prendre una consciència més real de poder dir, vale, vaig a insistir en aquestes coses que són les més rellevants, perquè hi ha un moment que et ve tot i ho vols abarcar tot, i a vegades, no?, l'experiència et pot realment ajudar en aquest camí, no descuidar res, però sí prioritzar molt bé. Però canviar difícilment en una situació igual hauríem pogut canviar gaire cosa. Espero que quan hi hagi una propera pandèmia, perquè malauradament n'hi haurà, espero que sigui d'aquí molts anys, espero que sigui molt light, molt, no?, molt poca cosa, o que afecti molt poc, però que aquesta experiència els hi serveixi a les persones que hi siguin en aquell moment.
I que no oblidem d'on venim. Alba Vergés, exconsellera de Salut, gràcies per acompanyar-nos a La Punt, gràcies per ajudar-nos a fer memòria d'aquell març de 2020, el moment en què començava el confinament de la Conca d'Òdena i en què iniciava aquesta pandèmia de la Covid-19. Gràcies per acompanyar-nos avui a La Punt.
Gràcies a vosaltres. Realment és una memòria que tothom té la seva experiència. Malauradament, la gent que va perdre alguna persona estimada té una memòria, doncs, potser en un punt encara de molt dolor, acompanyar totes aquestes persones segures sempre, però vaja, recordar sempre també és important.
Moltes gràcies per fer-ho avui amb nosaltres. Avui, en aquest març de 2025, que volíem fer record d'aquell març de 2020, moment en què començava la pandèmia.
Futbol Sala, campionat nacional de Lliga de Segona Divisió B. Aquest dissabte a les 6 de la tarda, partit corresponent a la 25a jornada. Covisa Manresa, Futbol Sala Ripollet. A les 6 de la tarda, t'esperem al Pujolet. Som en llocs de play-off. Covisa Ripollet, imprescindible sumar.
Si has notat que últimament no hi sents com hauries de sentir i et costa captar sorolls, paraules, no creus que t'hauries de fer una revisió d'oïda? Audiocàlia. Podràs trobar els audífons que més s'adaptin a tu. Fàcils de manipular, recarregables, discrets, de tot tipus. També amb connexió Bluetooth. Treballen amb les millors marques del mercat i la màxima garantia. Per què no ho proves? Segur que si vas a Audiocàlia sortiràs content i agraït, perquè la teva oïda es mereix sentir-ho tot. Audiocàlia, carrer Àngel Guimerà 17 de Manresa. I a Solsona, al passeig Pare Claret 6.
Hora L, Catalunya Central. Eli Pagan.
Manresa enceta els actes del centenari de l'actriu manresana Assumpció Balaguer. Aquest 12 de març a les 5 de la tarda tindrà lloc una xerrada a l'Associació de Gent Gran Viure i Conviure, que anirà a càrrec de Manel Quinto. Per parlar-ne el tenim a la punt i també tenim el Joan Morros, que forma part de la comissió de l'any Balaguer. Benvinguts.
Hola.
Gràcies, hola.
Joan, per començar, en què consisteix l'any Balaguer, perquè tothom ho sàpiga?
Sí, coincideix que aquest any l'Assumpció Balaguer hagués fet 100 anys i per tant ens va semblar una sèrie de persones i d'entitats, doncs, que estaria bé, doncs, per en alguns casos per recordar qui era aquesta actriu i per altres per descobrir-ho potser a la gent més jove de saber, doncs, qui era. I ens vam ajuntar això, diferents entitats, i hem anat preparant tot un seguit d'actes que podem anar explicant i per donar a conèixer la figura d'Assumpció Balaguer, que per la gent que ens està veient, doncs, era coneguda també, doncs, perquè estava casada amb el gran actor espanyol Paco Raval. I d'aquests actes, doncs, el primer és aquest que ara anunciaves del dimecres que ve i que el crític cinematogràfic Manel Quinto, doncs, ens en pot fer 5 cèntims i que ens farà venir ganes d'anar a l'escoltar aquest dimecres.
Sí, Manel, en què consistirà aquesta xerrada del dimecres 12 de març a les 5 de la tarda?
Percebem una mica sobre la vida i sobretot no només la vida d'ella personal amb totes les seves coses de tipus privat, sinó sobretot la vida que va tenir amb dues etapes que va tenir com a gran actriu, primer de teatre i després també de cine i de televisió. Jo crec que hi ha moltes de les seves pel·lícules que no han sigut justament valorades, i sobretot el que no ha sigut gens valorat ha sigut la immensa quantitat de treball que va fer després de la mort del seu marit, quan es va sentir d'alguna manera i es va aconseguir alliberar de les seves feines, diguéssim, com a ajudant, com a dona, com a musa, com a amant del Paco Raval, quan es va aconseguir alliberar, perquè ell es va morir, llavors es va entregar al teatre amb una fe, però i amb unes ganes, i dient coses com que quan ella entrava posava els peus al teatre, encara que no hagués de fer cap paper important, encara que només hagués anar a veure a les seves companyes o felicitar-les o animar-les, ella entrava al teatre com un bàlsam. Allà se li curava tot passava a segon terme, ell allà es trobava com si fos en una espècie com de cel a la terra. Això va fer que des de l'any 2001 fins uns quants anys abans de la seva mort, fins quan ja no es va trobar suficientment bé, intervingués en moltes coses, en papers secundaris, moltes vegades en papers potser poc importants, poc agraïts, però que demostraven tots aquests papers, demostraven les seves ànsies de fer teatre, la seva voluntat, la seva experiència i sobretot el seu gran amor al teatre i al cine i a la televisió, que ens van donar motiu perquè nosaltres la convidéssim i li donéssim el Plàcido d'Honor aquí quan es va fer cinema aquí a Manresa, i després que s'organitzessin més coses, fins al punt de que també un or o altre el Cursal va poder veure el que va ser la seva última sortida teatral, que va ser un monòleg que va fer ella i que explicava més o menys la seva vida amb sentit de l'humor, però que qui el sentia i el sabia sentir bé, hi havia també moltes coses abargantes amagades.
Molt bé, doncs segur que aquesta xerrada serà una bona recopilació de la seva vida. Joan.
Un moment, digue'm. En aquesta xerrada hi haurà fragments les seves obres de teatre, algun fragment d'una obra, d'una pel·lícula molt important per ella, perquè hi surt amb el seu marit i surt amb la seva filla, i diverses fotografies que podem anar presentant sobre quan va venir Manresa, els premis que se li van donar i com va estar per aquí.
Molt bé, com una manera de conèixer més en profunditat l'actriu. Joan, quins actes més hi haurà?
Sí, un de destacable és que el ple de l'Ajuntament, a proposta de l'Associació de Veïns del Poble Nou, segurament que el proper, el mes d'abril, decidiran doncs, que se li otorga el nom d'una plaça de la carretera Santpedor. Va ser un procés participatiu amb més de 1.000 persones. I després hi ha un parell d'activitats més, de moment. Una és el dia 21 de maig, que la gent de l'Associació Cultural i Recreativa de Fals representaran amb aquesta fórmula de radioteatre, no? que es filma una lectura dramatitzada i que després s'emet per Canal Taronja, però que es podrà veure també aquí a la Plana de l'Om, de l'obra L'Alcova Vermella, que ella va representar molt al començament. I després hi haurà també una, dintre dels pessics de vida que organitza la delegació de marcació del Col·legi de Periodistes, el dia 28, el 28 de maig, hi haurà una entrevista amb el Mario Gas, que és el director que la va dirigir en una de les seves actuacions últimes també més importants, que era el musical Folies, i on ella actuava, i de fet va rebre un premi Max per aquesta actuació com a actriu secundària, i per tant serà una entrevista amb el Mario Gas, que parlarà doncs, de la seva relació amb l'Assumpció Balaguer, i segurament que a la tardor encara doncs, es podran organitzar alguns altres actes amb alguna de les entitats, el Cine Club i alguna de les entitats que formem part d'aquesta comissió Any Balaguer.
Molt bé, doncs nosaltres estarem aquí per venir-ho a veure i també per seguir-ho. Moltes gràcies i des d'aquí us desitgem un bon inici de l'Any Balaguer.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies a tu.
Bàsquet a Ràdio Manresa amb l'equip de Pep Vidal. Comentaris, resultats, la prèvia, l'anàlisi. Tota la transmissió al 95.8 FM i a radiomanresa.cat.
Aquest dissabte a partir d'un quart de nou del vespre, Dreamland Gran Canària, Baxi Manresa. Amb el patrocini d'Expert Joanola Fotomatón, Frankfurt Calxavi, Viatges Massaners, La Taverna del Pinxo, Quívoc Albert Disseny, GCT Plus, Control, Carnisseria Quimeta del Mercat Puigmercadal i Teràpies Orientals Carles Torres Casana.
Busques una escola bressol on el teu petit o petita creixi feliç en un entorn acollidor i estimulant? A U Petita obrim les portes perquè ens coneguis. El 13 de març de 2025, a partir de 6:15 de la tarda, vine a la nostra jornada de portes obertes. Descobreix com treballem, coneix el nostre equip i resol tots els teus dubtes. Inscriu-te a la web de la U Petita, l'escola bressol d'U Manresa.
Mariano, ara que Cuines Navarcles ens ha fet la cuina nova, el bany, estic com una reina a casa meva. Però, i si canviéssim les finestres? Cuines Navarcles te les posa d'alumini i queden tan maques. Mariano...
Vinga, Mariano, fes-li cas. Cuines Navarcles t'ho pot fer tot. Som a l'Avinguda de les Bases 49 de Manresa. Telèfon 93-877-2803. 93-877-2803. Cuines Navarcles, tot amb una sola mà.
Del 19 al 23 de març, Fira de Sant Josep de Mollerussa. Fira catalana de maquinària agrícola i saló de l'automòbil. Maquinària agrícola, tractors, ramaderia, fitosanitaris, tecnologia, construcció, energies renovables, cotxes i alimentació. Més de 20.000 metres quadrats. I si compres un cotxe, guanya 6.000 euros. Fira de Sant Josep de Mollerussa. T'hi esperem.
Hora L, Catalunya Central. Eli Pagant.
Air Trends Manresa, carrer Girona 30, 93 874 8963. La vida és massa curta per portar un cabell avorrit. Air Trends Manresa patrocina l'actualitat del cor.
Doncs a 9 minuts i mig i la 1 del migdia, saludem a la Marta. Què tal, com estem?
Hola, molt bé.
Bon dia, què tal?
Bé, bé,
bé?
Anem fent.
Esteu bé?
Sí. Va, de dimecres, ja,
va. Sí, va. Ja estem a l'equador de la setmana, ja veiem al final, cap al fin de. Escolta, anem a parlar d'una polèmica que ha sortit i que ahir la tarda encara es va acabar, no sé si d'enredar més o si més no se li va veure una mica la fi. La setmana passada, jo crec que sempre passa després que haguem fet la secció. Això us ho dic, això passa, eh? El jugador, hem parlat molt dels jugadors de futbol darrerament, però aquesta sí. Vegada no té res a veure amb aquella senyora que es xateja, si no volem parlar de Ter Stegen, el porter del Barça, que està, sí, que sí. Està lesionat, i que la setmana passada penjaven a les xarxes socials un missatge conjunt d'ell i la seva dona dient que se separaven. Una notícia que a mi, sí. He de dir, que em va sobtar força, perquè les últimes imatges que jo recordo d'aquest senyor és d'haver anunciat que havia tingut un fill, de fet, no sé si és un nen o una nena, que no té ni un any o si té un any fa poc. I coses que sobten, però bé, coses que passen, eh? Tampoc, no?
I tant.
Llavors, Catalunya Ràdio, que té un programa, podríem dir així, com també del cor, no? Anunciava al cap de poc que tot havia passat, és a dir, que aquesta separació venia perquè la senyora Ter Stegen havia sigut infidel al Ter Stegen amb el seu preparador personal. Amb el seu entrenador personal, ben, digueu-li com vulgueu, no?
Com sí.
A partir d'aquí, hi ha hagut un embolic de calample bastant important. Sí. Ter Stegen, em sembla que era a començaments de setmana, va emetre també un comunicat dient que era mentida, sí. Que era completament fals, que havia sigut una decisió de mutu acord i que emprendrien les accions que s'haguessin de fer contra aquest programa de Catalunya Ràdio. Doncs bé, ahir aquest programa de Catalunya Ràdio ja no va sortir. Els nois són tres persones, una d'elles força jove, que de fet surt força també últimament a les xarxes. Doncs Catalunya Ràdio ha decidit, de moment, almenys de moment en aquests darrers dies, suspendre el programa. Jo crec que amb molt bon criteri. Sí que podem parlar de la revista, vull dir, nosaltres en parlem de les revistes del cor, però sempre en parlem. Clar, jo evidentment no tinc informació de primera mà de què ha passat amb en Ter Stegen o amb qui sigui, sempre fem referència amb el que surt publicat, amb el que surt publicat a les revistes del cor.
Donem una miqueta l'opinió, no?
Exacte. Yeah. Home, s'ha de ser força curós, no sabem què ha passat en aquest matrimoni.
Home, clar.
I
no sabem l'estat anímic d'aquesta persona, si en realitat doncs ha sigut alguna cosa, perquè clar, suposo que el meu comunicat deien que això que havia sigut un mutu acord, no? I ja està, però bueno, com totes les ruptures doncs són moments doncs que es passa malament la família, en aquest cas doncs també si hi ha fills, doncs evidentment també s'ha de tenir una miqueta més de respecte per ell.
El programa en si, ells han demanat disculpes per activa, per passiva, i ahir, doncs, què va fer Catalunya Ràdio va ser, doncs, allargar el programa del Ricard Ostrell fins a l'hora d'aquest programa, i sí que els va tenir amb els periodistes que fan aquest programa, i va ser la pregunta del 8 quan el Ricard Ostrell els hi va demanar, però vosaltres teníeu contrastada aquesta notícia?
Clar.
Silenci. És a dir, es va dir un silenci. Clar, és molt... La primera norma d'un periodista és contrastar la informació.
Abans de dir cap informació, clar.
És a dir, qualsevol informació, eh? És sí, allò de dir, plou, i un va dient, no, sí que plou. Bueno, el que s'ha de fer és, no, anar a obrir la finestra i mirar si plou.
I mirar, sí.
Val, aquesta seria una comparació.
Bueno, suposo que fins seria... que tot s'estabilitzi una miqueta, no, doncs poder...
Ah, clar, jo suposo que és que amb les, si hagués passat potser amb algun altre programa no hagués passat res, però estem parlant res. De ja. Catalunya Ràdio, que és una empresa pública, no? Sí. que passin aquestes coses, doncs, home, jo crec que està ben fet. Això segurament passa en els temps de Sálvame i alguna cosa d'aquestes, ja. I no haguessin passat res.
I no passa res.
Aquesta,
ja.
Si més no, mira, sí. una cosa ben feta. Escolta, no sé si seguiu Supervivientes, perquè l'altre dia parlàvem amb la Sheila, que deia que la Tere l'oferia una cosa, un visto no visto, no?, com una estrella sí. invitada, i el que ha fet l'estrella...
Va aguantant,
i la que ha fet l'estrella invitada quasi bé és la Beatriz Rico, no? Que ha
marxat, vaja, que ha plegat. Res.
Que haurà d'anar a la Santa Esteve, aquesta dona.
Sí.
I sembla que... Bueno. Perquè no podia dormir.
Bueno, mira la Terelo, per exemple, ara que estàvem parlant d'ella, o sigui, que l'altre dia van sortir imatges que roncava ella allà com una... O sigui, que no sé fins a quin punt, no? No poden dormir o...
Ah, sí? Això no ho he vist.
Sí,
això no ho he
vist. Perquè sortia parlant ella dient esta noche no he pegado ojo en toda la noche. I es veien allà les imatges vinga, roncant.
Home, clar, és veritat. Clar, això és un
moment bons, això de Supervivientes.
Sí, 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 veurem. A Pelayo crec que em sembla que és Lectures, és, espera, que ara ho dic de memòria. Sí, el Pelayo és la portada digital de Lectures, concursant de Supervivientes, que diu, alguno de los dos participantes se han hecho caquita y me parece muy, muy bien porque voy a ganar. Doncs vinga, aquest noi que va, clar, aquest noi que va amb ganes de que va amb ganes de guanyar. Un altre tema que sortia ahir també, perquè a vegades l'actualitat del cor es barreja doncs amb l'actualitat normal, i és que la jutgessa han suspès la vista prèvia de la demanda de Rosa Peral a les productores de Cuerpo en Llamas. Sí. Recordem doncs que Rosa Peral va denunciar a Netflix per una gran sí. quantitat, 30 milions d'euros, per sí. vulneració dels seus drets a l'honor i a la intimitat. La jutgessa sí. ho ha suspès perquè ha dit que en tot cas això hauria de fer qui té la pàtria potestat de la sí. filla, que és el pare i no ella. I en tot cas aquests diners els hauria de rebre el pare. Clar,
sí.
jo no sé, bueno. no sé quina relació tenen la Rosa Peral amb el seu exmarit. Clar, sí. si hi ha bona relació, mira tu, 50-50, 15 milions que donin i anem tirant. Sí. Bueno, clar, això ho ha de decidir un jutjat, però potser Rosa Peral li sortirà malament aquesta jugada. I si parlem sí. de diners... està molt en voga fer, ara que parlàvem de sèries, doncs està molt en voga que aquestes plataformes facin sèries, documentals sobre personatges. Aquests darrers dies hem vist que ha sortit molt als mitjans de comunicació aquest reportatge de la cantant, no? d'Aitana, no?
Que, de l'Aitana.
Exacte, que parlava doncs dels problemes de depressió, d'aquesta, sí. no? d'aquestes pors que té ella i de d'altres coses. Doncs que sàpiguen els nostres oients que aviat, si tenen aquestes plataformes, podran veure un documental de la Isabel Pantoja.
Ai, Déu, sí.
Val?
Sí, sí.
Segons expliquen les revistes i el que es diu, aquesta senyora per aquest documental menys de 4 milions d'euros no cobrarà.
Aquest és el primer requisit que ha ficat ella, no?
Aquest és el primer requisit. És a dir, a mi em pagueu a 4 milions o no hi ha...
O no hi ha res.
O no hi ha sèrie, va?
Bueno, i a veure què explica, si realment explica ben
clar,
bé.
Clar, diu
no?
que...
Perquè hi ha moltes coses d'aquesta dona...
Ells no diuen, sé. El que he pogut llegir jo, Marta, és que diu que parlarà de tot,
bueno,
menys de Julián Muñoz.
Va.
Clar, jo...
Clar, però Julián Muñoz envolta molta cosa, no? Perquè se passi el moment de presó d'ella, també, suposo...
Clar,
no sé,
és a dir, que clar. Els veu que el que està més, que el que té, que no parlarà directament de Julián Muñoz, però clar, que hi ha molts temes, aquí estem parlant clar. De, ja no del seu matrimoni amb Paquirri, però clar, estem parlant no, de tota no. l'època de l'Encarna Sánchez, que allò també va ser, no? Que no se sap molt bé què va passar en tota aquella època, no?
Sí.
L'època de Maria del Mundo, Monte, i que clar, també allà hi ha, i els fills, i sapiguer que és la realitat, sí, que pot explicar dels fills. Llavors, ens queda un minut, tres pinzellades de la família reial. Es veu que el Froilán a Abu Dhabi està fent el ramadà, que jo em va fer una mica de riure.
Diu que jo també, quan ho vaig llegir també.
Clar, jo no sé si el fa o no el fa, això és el que diuen les revistes, i es veu que ho fa per respecte als companys, perquè és clar, com que tots estan de ramadà, imagina que tu vas a l'oficina amb el tàper. Clar, que jo tampoc no m'imagino el Froilán amb un tàper dinant. S'ha de dir
tot. No, jo tampoc, no me l'imagino.
S'ha de dir tot. Ah, la Victoria Federica, que l'han enganxat amb el nòvio, que és un tal Borja Moreno Oriol, en una cita en un club, i l'altre ja, que amb això acabo, que ens queden 10 segons, que es veu que la pobra princesa, bueno, la futura reina, es veu que es mareja. Clar, la tenim embarcada no sé quants mesos amb el cano i es veu que la pobra noia porta uns marejos de cal ample.
Malament.
Sí, pobrisson. Entre moretones que porta, es veu que també el que problema que té més important és que es mareja. Home, jo també em marejaria. 7 mesos amb un barco.
Sí. Per acabar, pobreta, no la poden portar cap aquí, doncs.
No, es veu que no. Diu que segurament quan arribi a Nova York durà a tornar amb avió, perquè segur que...
Bueno, mira, serà com quasi bé un embaràs.
Exacte. Ja està. Escolta, Marta, fins la setmana vinent. Adéu-siau.
Vinga, adéu.
Y nosotras fins demà.
Encontrar una solución que contente a todas las partes. Además es noticia lo que está ocurriendo en Bosnia con uno de los aliados de Vladimir Putin. Allí el líder serbio en este país se encuentra en busca y captura desde esta mañana y Serbia acaba de decir que esto es el paso previo a la guerra civil. Antonio Martín.
Así lo ha dicho hace unos minutos en una televisión serbia el primer ministro del país. La tensión crece por horas después de que la Fiscalía de Bosnia haya ordenado la detención del presidente y del primer ministro de la República Srpska, el territorio de mayoría serbia dentro del país. Ese presidente Milorad Dodik ha firmado leyes para prohibir la acción de la policía y la justicia de Bosnia, ha mostrado su intención de unirse a Serbia y ha recibido el respaldo explícito tanto de Putin como del hijo de Trump que ayer visitó Belgrado. Dodik comparece en este momento. Y se preguntaba si acaso creen que son